L'operació Garzón arrabió aquest dimecres entre les parets del Teatre La Unió en el marc dels actes de la Festa de la Unitat Popular amb la projecció del documental que du aquest mateix nom. Per presentar-lo han convidat l'escriptora i periodista Isabel Clara Simó, que és amb nosaltres. Benvinguda.
Hola, què tal?
Com recorda vostè aquest fet?
Amb molta ràbia. Crec que va ser una operació feta amb molta sang freda, feta, a més, en nom d'un esquerranisme fals i feta, a més, en un gran sadisme contra els catalans.
Quines són les repercussions que va tenir i que potser encara ara es traslladen a la societat actual i a l'esquerra, al moviment d'esquerra independentista actual?
Home, tenim present que la immensa majoria dels mitjans de comunicació estaven en mans de l'espanyolisme més agressiu, va tenir molta menys repercussió de la que hauria d'haver tingut, perquè exceptuant, no sé si va ser Luxemburg o Brussel·les, és a dir, Europa, encara estem esperant que jutgin aquells criminals que van torturar els ciutadans.
Si ens traslladem a l'actualitat, quin tracte reben actualment els col·lectius independentistes d'esquerres als Països Catalans?
Home, per part dels mitjans, pues un tracte de menyspreu, de burla, d'acusar-los de justament del que no són. A mi, per exemple, em diuen, essa nazi, essa racista, i jo sóc una lluitadora contra el nazisme, contra el racisme de tota la vida, però com que sóc catalanista, per l'amor de Déu. I això t'insulten. Però vaja, penso que ara la realitat se'ls està capgirant i hauran de començar a recompondre els seus esquemes mentals.
En quin sentit la realitat s'està capgirant?
Home, jo crec que a partir de la magna manifestació jo crec que s'hauran de posar les piles i hauran de dir ni són uns talibans, ni són quatre gats, ni són uns eixelebrats, ni són persones mogudes per l'odi, ni són persones que volen la destrucció de ningú, sinó que són persones que volen ser lliures. Només això.
En aquest sentit, vostè ha escrit el llibre Carta al meu net sobre el nacionalisme. Després d'aquesta magna diada que vostè ha comentat, d'aquesta magna manifestació, concentració, com li explicaria tot plegat al seu net, aquest canvi social gairebé podríem parlar que s'està vivint als Països Catalans a Catalunya?
Primer que res li diria, jo hi era. Aquest és important perquè és un moment històric i és molt important poder dir-ho. Doncs des d'un punt de vista històric parlaria de diversos canals o camins pels quals una cosa que realment sí que ho era de minoritària s'ha convertit en majoritària. Un d'ells, òbviament, és l'economia. I la feina que han fet uns quants economistes per explicar el que és l'espoli fiscal ens ha ajudat moltíssim. Després, el menyspreu continu i el boicot continuat de ciutadans espanyols que són innocents, però que estan intoxicats per unes televisions absolutament falsificadores de la realitat. I clar, aleshores detesten Catalunya perquè li atribueixen uns vicis que no té, però li atribueixen. D'alguna manera es va intentar fer aquesta operació quan el travessament de l'Ebre, però no els va sortir bé. No els va sortir bé, però jo ho vaig viure molt en directe, el que és la intoxicació, per exemple, del poble valencià, cada dia un spot en què es veia la desembocadura de l'Ebre, ells lo tiren i no lo quieren compartir. I no sobra ni una gota d'aigua en l'Ebre, com ha reconegut fins i tot els enginyers espanyols, el govern espanyol. I tanmateix això sortia cada dia en el Canal 9 de Televisió Valenciana. I clar, això imagina't, multiplica-ho per cada poble, cada autonomia, cada racó de l'estat espanyol. Clar, es detesten perquè creuen que som el que no som.
En quin moment es troba la societat catalana i cap a on està avançant?
Està avançant cap a la independència. Jo crec que la paraula que defineix en aquest moment la situació de Catalunya és la recuperació de la dignitat, a part de la llibertat, no? Però allò de dir, no en tornareu, no us tornareu a burlar, no ens tornareu a robar impunement, no ens tornareu a trepitjar. Ara planten cara, i ho fem sense armes a la mà, i ho fem només en el discurs de la intel·ligència. Només això. Això és la gran revolució. De la mateixa manera que la gran revolució del segle XX l'hem fet a les dones, i ho hem fet sense armes, ho hem fet només insistint, aixecant el dit cada vegada que se'ns ha humiliat, reivindicant que som tan, que tenim les mateixes qualitats i poques qualitats que pot tenir qualsevol l'home, i que per tant que la discriminació és una animalada des de tots els punts de vista, no sols ètica sinó també econòmica, perquè la quantitat de cervells que s'han descartat en la història, no?
El pas cap a la independència, com bé diem, és un pas, és a dir, fan falta preparatius, no és d'un dia per l'altre, si més no. Quins considera que han de ser aquests preparatius? Si és que considera que n'hi ha d'haver.
Home, jo diria que és més que un preparatiu, és un procés que pot durar entre 2 i 5 anys. I és un procés complicat, de vegades molt amarg i de vegades molt difícil, perquè sí que hi haurà moltes incomprensions i moltes enrabiades. I després, si això és teu o això és meu. És a dir, quina part de l'exèrcit espanyol hem pagat nosaltres, per tant ens correspon? Quina part de les nostres carreteres l'han fet en diners espanyols? Això serà molt complicat, i més en l'ambició de continuar dins d'Europa els dos països, tant Espanya com Catalunya, no? Això serà un procés que el primer pas, inequívocament, és que ens pronunciem democràticament i pacíficament a partir d'un referèndum o a partir d'un plebiscit, i que hi hagi espectadors i controladors europeus en aquest procés. Des del moment que nosaltres fem un acte específicament i explícitament democràtic, a partir d'aquell moment tindrem algunes portes obertes. És aquí que començaran les taules, les converses, això és teu, això és meu, queda't això i no em maregis més, i aquest tipus d'estira i arronsa, i és un procés que serà llarg.
Parla d'una estira i arronsa amb l'estat espanyol, però Catalunya necessita també altres factors, és a dir, per exemple, estructures d'estat. Avui mateix ho posava en boca el president Mas per realment aconseguir aquest estat propi?
Evidentment, mira, jo vaig estar en Croàcia en un congrés d'escriptors, en Zagreb, en la capital, quan feia molt poc temps que eren un estat. I era bastant commovedor de veure els esforços enormes que feien. Per exemple, l'avió en què vaig arribar a Zagreb era, per primera vegada, era d'ells. Ells no tenien companyies pròpies, no? Aèries. I eren les més luxoses i les més còmodes que he conegut en ma vida, perquè s'hi havien esmerat, no? Havien dedicat molts esforços. I estaven amoïnats perquè és un país molt pobre, Croàcia, nosaltres no som tan pobres, i volien donar l'aspecte de la solidesa d'un estat. Haurem de discutir si volem o no exèrcit. Haurem de crear ministeris, haurem de crear ambaixades de debò, no la broma aquesta que ens engalten cada dia. I això serà complicat. Però de tota manera no oblidem una cosa, que el procés en immens serà bastant semblant a com és un procés de divorci, que això sí que ho hem viscut des de fa uns quants anys tots nosaltres, que és dolorós, que hi ha unes criatures pel mig, que hi ha uns béns, una biblioteca, de qui són aquests llibres, com ens ho partim, ara t'insulto jo a tu, ara et mataré si em deixes, tot això passarà. I s'assembla, l'agafem com a exemple perquè el procés s'assembla moltíssim al que és un divorci, del qual no estem disposats a renunciar a ningú, ni homes ni dones.
Doncs s'haurà de veure com evoluciona aquest procés de divorci, com vostè deia, si bé evoluciona. Moltíssimes gràcies i ha estat un plaer conversar amb vostè.
Moltes gràcies a vosaltres.